Vila a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja t'estic parlant des de Lleida. Com sempre, és un autèntic plaer. Són les 12:20 i avui és dijous, 27 de març del 2025. És una data especial, perquè celebrem el Dia Mundial del Teatre, un art que va néixer fa milers d'anys i que encara avui continua emocionant, fent reflexionar i connectant persones a través de les històries que es representen a l'escenari. El teatre és més que entreteniment, és un espai de diàleg, d'expressió i de cultura viva on es donen veu a realitats diverses i es convida el públic a veure el món amb uns altres ulls. Aquest Dia Mundial va ser creat pel Institut Internacional del Teatre l'any 1961 amb l'objectiu de donar a conèixer el que representa el teatre per la cultura a nivell mundial. I amb qui podria parlar de teatre? Doncs home, a Lleida hi ha molta gent que viu i respira teatre, però ja em permetreu que avui en parli amb el David Velasco, director de COPE Lleida i Tarragona i persona molt vinculada al món de les arts escèniques. David, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Doncs escolta, és un gran dia avui, Dia Mundial del Teatre, com bé dèiem. Suposo que el teatre és una... està ben present a la teva vida,
A la meva vida, doncs sí, la veritat és que m'ha marcat molt. De fet, podríem dir que part de la meva formació ve derivada del teatre i de tot allò que comporta des del punt de vista teatral, diguéssim, del que he anat fent, diguéssim, no? El que m'ha anat suposant al llarg de la meva vida.
Jo m'he anat informant i, clar, el teatre el podem veure com un simple entreteniment, però és que, a més, el teatre té impacte social perquè promou empatia, espai de diàleg, fomenta la inclusió, té impacte cultural, preservant tradicions i, a més, amb la diversitat artística, i té un impacte personal, com bé deies, amb aquest desenvolupament emocional, habilitats socials, relaxació, equilibri... És un pack completíssim, això del teatre.
Sí, jo diria que he anat guanyant amb el temps, perquè jo crec, jo recordo quan els hi vaig dir als meus pares fa molts, molts anys, ara en tinc 58 anys, que volia fer teatre, em diuen, tu t'has begut l'enteniment o què? I a partir d'aquí, doncs, la meva formació va ser a l'Institut del Teatre, he fet diferents històries de formació directament relacionades amb el món del teatre i ha anat agafant molta... És a dir, ara un nano jove que digui el que vol fer teatre, doncs està bé, vull dir, està bé, els pares ho entenen i hi ha moltes sortides, no? A més, això a nivell terapèutic, a nivell de conductes, a nivell de treball en equip, és a dir, s'ha posat en valor a moltes teràpies també que no només són les culturals.
Afortunadament, les generacions anteriors els hi heu obert moltes portes també,
Exacte. I imagina't els que venien abans del nostre.
Sí,
encara seria més complicat quan anaven amb els carromatos pels pobles, no? Aquella idea del no recordo la paraula exacta, però sí, eren els títeres de tota la vida,
sí,
no?
Els
que anaven pels pobles.
David, escolta, Dia Mundial del Teatre, què faràs avui? Què tens previst?
Doncs no faig res d'especial. Et diria, vaig aquesta nit al teatre? Doncs no, avui no hi ha cap funció de teatre. El que sí que faré és llegir-me detingudament el que és el manifest del Dia Internacional del Teatre, que ha escrit el director grec, el Teodoro Terzopoulos, on fa reflexió sobre què és per ell el teatre i què suposa en la seva vida i a la de moltes altres persones. I si tinc temps aquest vespre, doncs igual sí que acabes fent alguna lectura d'alguna de les obres que tinc previsió de llegir. I convidar tothom a que vagi al teatre, evidentment.
Sí.
No només avui perquè sigui el Dia Internacional, sinó tot l'any.
No, el dia Mundial serveix per recordar-ho i després doncs ho hem de practicar durant tot l'any, això està clar.
Exacte.
David, tu hores d'ara, tu vas començar com a actor, evidentment. No sé si encara fas els teus pinitos a l'escenari, però sé que has passat en un altre lloc, no?, del món del teatre.
Ara m'agrada molt la part de la direcció. Sí. Ara he canviat a la direcció. Fa uns 30 anys que tinc un grup de teatre, que es diu Dèria Teatre, i faig el que puc, perquè a més això s'ha de compaginar amb la feina, amb la família,
clar,
i per tant no és gens fàcil. Però el cap de setmana és difícil un dissabte o un diumenge que no tingui alguna cosa relacionada bé amb anar a veure alguna obra, anar a veure alguns amics que fan obra, o en dirigir la nostra pròpia obra. Així que sí. I d'aquí em venen moltes altres passions, també.
Molt bé. Doncs David Velasco, ja sabeu, és el director de Cope Lleida i Tarragona Reus, però a més, molt arrelat al món del teatre. I que a més
per cert, us Ricard, sí. Et diria que podíem acabar així perquè molta merda, que saps d'on ve l'expressió molta merda?
No, no.
Doncs mira, ve dels teatres isabelins, perquè quan anaven molts carromats i moltes persones a veure l'obra, a veure el corral de comèdies, contra més que cada cavall hi hagués anat als voltants del teatre, volia dir que hi havia anat molta gent.
Acabem.
I d'aquí ve l'expressió molta merda.
Doncs mira, quan ho digueu o us ho diguin, que sapigueu que és bo per entendre'ns, encara que sigui una mica escatològica.
Molt bé.
David Velasco, com sempre, un plaer. Gràcies.
Gràcies, adéu-siau.
Són les 12:25 minuts. El que fem és buscar la previsió meteorològica. Avui, de moment, ja veus, un dia amb sol, un dia tranquil, un dia maco. Sobretot de tenint en compte d'on venim. Això sí, estem a 11 graus, hem baixat a una mínima de 5 graus i mig, i t'avanço que de cara al cap de setmana, dissabte concretament, s'espera un dia amb molt vent. Ja saps que això pot anar canviant, però a priori s'espera un dia amb vent. Demà divendres ens ho explicarà l'Armando, perquè ara ens hem de centrar el que s'espera pel que acabi fent avui i també de cara demà. Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui al Pirineu lleidatà tenim cels ennuvolats amb precipitacions dèbils i disperses a la Vall d'Aran amb una cota de neu entre els 1.400 i 1.700 metres. A la resta de Lleida, intervals de núvols amb probables xàfecs ocasionals al vessant sud del Pirineu. Les temperatures diurnes es mantenen avui amb poques variacions. Podrem arribar a màximes de 18 graus a Lleida i la Seu d'Urgell, 17 a Balaguer, 16 a Tàrrega i 11 a Vielha e Mijaran. Demà divendres al Pirineu continuaran els cels ennuvolats amb precipitacions al vessant nord durant la segona meitat del dia amb una cota de neu baixant als 1.100-1.300 metres. A la resta de la regió predominaran els cels poc ennuvolats. Així mateix es podrien donar boires i boirines matinals a la depressió central. Per altra banda, les temperatures diurnes pujaran lleugerament a la meitat sud i baixaran lleugerament a la resta, sent les màximes previstes de 19 graus a Lleida i Balaguer, 17 a Tàrrega, 16 a la Seu d'Urgell i 10 a Vielha e Mijaran. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Juan Carlos. 2 minuts i mig i ens atansaran a 12:45. Parlarem d'animals de companyia i parlem de música avui, que ens visitarà Tremendo, que ens presentarà el seu darrer disc. Però ja que estem parlant del temps i d'astronomia, només et dic dues coses. Una, que aquest cap de setmana ens canvien l'hora. Sí, ja ha arribat aquell cap de setmana en el que ara al març ens prenen una hora. Què passarà? Doncs el que passa sempre. La nit de dissabte a diumenge, del 29 al 30 de març, a les 2 passarà a ser les 3 de la matinada, per tant, una hora menys. Tens d'anar a dormir una hora abans o no? No sé. Mira, això... Jo potser el diumenge sí que ho notes una mica, però després ja està. Amb això guanyem llum de cara a la tarda, tarda-vespre. Però ens la prenen al matí, perquè ara ja ens estem aixecant amb llum. Tornarem a tirar una hora enrere. També és veritat que ara es guanya molt ràpid. El sol guanya temps molt ràpid al matí. Per tant, en 2-3 setmanes tornarem a estar igual. I també, aquest cap de setmana, dissabte concretament, des de Catalunya es podrà veure un nou eclipsi solar. I des del Parc Astronòmic del Montsec, doncs estan oferint, des de les 10:59 fins a les 12:38, unes sessions especials per veure aquest eclipsi, que és el primer de l'any. És parcial, 26,9%. Serà la reducció de llum i l'enfosquiment del 16,3%. També és veritat que aquest eclipsi serà el preludi de 3 eclipsis que podrem veure des de la península Ibèrica els 3 propers anys. A nivell global és fàcil que hi hagi un eclipsi solar, a nivell de que des del mateix lloc es pugui veure cada any no és tan freqüent. I l'eclipsi d'aquest any, el d'ara, el d'aquest cap de setmana, servirà com a escalfament per el que han anomenat triplet ibèric. És un esdeveniment astronòmic extraordinari que tindrà lloc els anys 2026, 27 i 28, quan la península ibèrica serà protagonista d'aquest esdeveniment sense precedents, que és tenir 3 eclipsis solars consecutius en 3 anys. Bueno, ja en parlarem. El 12 d'agost de l'any 26 serà el primer. El 2 d'agost del 27, el segon. I el 26 de gener del 28, el tercer. Tenim temps per parlar-ne. però que sàpigues que aquest dissabte a les 11 del matí, de 11 a 12:38 hi haurà aquest primer, serà molt parcial, d'un 26%, i després tindrem l'altre. Va, escolta, parlem de com tens la oïda. Ja saps que tenim en marxa un concurs. M'has d'encertar la cançó. Encerta la que s'acaba aquesta setmana, aquesta primera cançó. A veure.
Posa a prova el teu coneixement musical. Acceptes el repte? Una frase és una pista. T'atreveixes a jugar amb nosaltres? Endevina la cançó i podràs anar a dinar o sopar al Tram Braseria. Aquesta és la pista.
En quina cançó es diu?
Algú va trobar una carta que em vas escriure a la ràdio i van explicar al món com et senties.
Envia el títol de la cançó i el grup o intèrpret en un missatge de WhatsApp al 664-526-180, 664-526-180, i podràs guanyar un dinar o sopar al Tram Braseria. Ets un mal home? Demostra-ho.
Doncs ja saps, missatge. Va, ens aturem 15 segons i parlem, ja saps, d'animals.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado, 974-47-1438.
Cope Lleida.
Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formes parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final.
I ara ja saps que parlem dels animals de companyia. Ho fem des d'Anadon Veterinaris. Els trobes a internet, a anadonvet.com. A Lleida estan al carrer Segrià número 11, tenen una magnífica botiga, hi ha de tot, eh? I a més, pots anar a visitar-los, observar, preguntar, no fa falta que compris res, no et diran res, tu pots anar allà i entrar i sortir, cap mena de problema. Carrer Segrià número 11, ells encantats de que els vagis a conèixer, si a més els dius que els has escoltat a la ràdio, doncs encara més, igual tenen algun detall i tot, eh? I si vols conèixer l'Aima Sabater, doncs pregunta, què hi ha l'Aima Sabater, que l'escolto a la ràdio i ella encantada. I si necessites, doncs, tenir un número de telèfon on ja saps que sempre hi haurà una veterinària o un veterinari de guàrdia, te'l dic, 973-266-388, 266-388. Això funciona sempre, sempre, dia i nit, de dilluns a diumenge, 365 dies a l'any. Mira si va bé aquest telèfon, 973-266-388. Estem amb la infermera veterinària i terapeuta felina certificada, l'Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Escolta, pregunta. Amb la darrera llei segurament no és tan fàcil de trobar-te-ho, però abans sí que era. Si jo em trobo abandonat un gosset petit o un gatet petit, allò, home, no ha acabat de néixer, però que es veu que encara camina en torpes, que diu, ui, aquest té 4 dies, com el que diu, què faig? Me l'enduc a casa com a bon samarità i me'l quedo? O què he de fer? Què és el correcte?
Abans de respondre, encara amb la nova llei, se troben molts.
Ah, sí?
Sí.
Ho dic perquè la nova llei, tots els animals aquests de companyia van esterilitzats a priori.
Els gats és obligatori esterilitzar. Ara, com hi ha el camp, hi ha...
Clar, ho sé.
Se troben.
Se
continuen trobant.
Bueno.
Molt bé, ara sí que...
Me'l trobo. Oi, que maco que és, eh?
Primer, porta'l a la clínica.
Però si no és meu.
Porta'l a la clínica. Si tu te'l trobes i li vols fer un bé, clar, si no, no cal que miris el gat. Fas així i...
No, es pot fer això, que encara són persones humanes, eh?
Doncs bé, porta'l a la clínica. És fonamental que ho mirem i avaluam...
El primer que fareu és mirar-li si té xip, no? Encara que sigui molt petit.
Més que res, avaluarem el seu estat de salut.
Ja.
I et guiem a les cures necessàries. Si és molt petit, segurament no té xip, si té pocs dies de néixer, encara que sigui d'un propietari, diguéssim. Pot necessitar tractament especial, estar deshidratat o bé tindre necessitat de donar-li calci o bé estar baix de sucre, etcètera, etcètera. I si, a més, ja té més de 4 setmanes, s'ha de començar amb la desparasitació, les vacunes necessàries...
Ja, però tu ja m'estàs parlant com si jo fos el propietari d'aquest animal.
Ara bé, Si no pots acudir immediatament al veterinari, el més important és prendre mesures per a estabilitzar el cadell i brindar-li les cures bàsiques. Les prioritats són mantenir-lo calent. Els cadells i gatets nounats no regulen bé la seva temperatura, o sigui, embolica una manta suau al voltant i, si tens, usa una ampolla d'aigua tèbia embolicada en un drap per donar-li calor. Uh-huh. Assegura't que no estigui en contacte directe amb la calor per evitar cremades. Hidratació inicial. Si sembla feble o deshidratat, pots intentar hidratar-lo amb una solució d'aigua i sèrum oral, com els que usem els humans. Pots fer anar una xeringa...
Aquí sí que podem fer anar el de les persones. Sí. És de les poques coses.
El sèrum és el mateix.
Val.
Pots fer anar una xeringa sense agulla i administra amb molta cura perquè no s'ofegui.
Sí, sí.
Després, alimentació. Si encara no té dents, s'ha d'alimentar amb llet específica per a cadell o gatet, que la tenim a la nostra botiga, i alimenta-ho segons les instruccions de l'envàs. Aquestes fórmules estan dissenyades per proporcionar els nutrients necessaris. Mai, mai, mai llet de vaca, de cabra, de qualsevol animal. Ha de ser específica de gatet o de cadell.
I mira, és que jo faig anar les mal anomenades llets vegetals.
No.
Que venen enriquides amb calç, amb gust de cacau... No.
La llet de vaca, dic vaca, però pot ser cabra o un altre animal,
Sí.
Pot causar diarrea i problemes digestius perquè no conté els nutrients adequats per ells.
Clar.
La freqüència d'alimentació... Normalment, depèn de la marca de la llet, però jo ho dic molt en general. Nounats de 0 a una setmana de vida seria cada 2 o 3 hores, fins i tot a la nit. A partir de les 2 o 3 setmanes, cada 3-4 hores. Tens que fer anar un biberó petit o una xeringa, una altra vegada sense agulla, per administrar aquesta llet. Després, molt important també, la temperatura de la llet.
Clar. No li donem de la nevera que...
Ha d'estar tèbia. Ah. No, bueno, és pols.
Ni calenta.
Exacte, bullint tampoc. Ha d'estar tèbia. Aproximadament a la temperatura corporal, que la seva és de 38 a 39 graus. Pots provar-ho amb el dors de la mà per assegurar-te que no estigui ni massa freda ni massa calenta.
Bueno, el canell, allò que es fa...
Sí, exacte. Clar. Posició correcta en alimentar. Col·loca el cadell sobre la panxa, com si estigués alletant a la seva mare. Mai ho posis d'esquena, ja que podria aspirar la llet i tenir problemes respiratoris.
O sigui, que no el posem de panxa per amunt, eh?
Exacte.
No el posem de cap per avall, per entendre'ns.
Exacte.
Normal, eh?
Sí, si te ve a la ment...
Sí, com ho fan.
Tots ho hem vist. com dona de popar una mare, uh-huh. Doncs més o menys imitant allò, però amb el biberó o la xeringa, el que tinguem a mà. En arribar a les 4 o 5 setmanes de vida, els cadells...
Espera, perquè tu vas avançant i hi ha
perquè no sé quan te'l trobes, si té una setmana, si té 4... Dic més o menys les cures que necessiten per setmanes.
Jo te dic, jo me l'he trobat, te'l porto. Emma Sabater, me l'he trobat. Vale, però legalment, què fem? És a dir, el xipo, me'l quedo, he d'informar amb algú...
Primer,
què faig amb això?
Primer, el que estic dient ara és només informatiu... per sortir del pas. Després ja veurem si te'l vols quedar d'acollida, si busques una protectora. Ara te'l trobes al carrer, està en mal estat. Jo dic, el que s'ha de fer depèn de les setmanes que tingui de vida. Mm-hmm. Després, tu ja parlaràs a casa o tu ja veuràs...
Això sí, però a veure, jo te'l porto tu i em diràs tu l'edat que té, perquè jo no en tinc ni idea de ficar-li edat amb un bitxo d'aquests.
I nosaltres estudiem. Ara, igual, en aquell moment... estem tancats, no te ve de pas, qualsevol cosa que no el puguis portar, si el portes, tot això t'ho diré a tu. Ara, si te'l portes i si no saps què fer, jo dono aquesta informació. Val, si més o menys té de 4 a 5 setmanes de vida, això vol dir que té dents.
Apa.
Vale? Els cadells poden començar a introduir penso o bé llauneta de cadell o de gatet. Per això dic, les setmanes més que res ens adonarem per les dentetes.
Val.
una altra cosa molt important...
Clar, si li han sortit les dents, està clar que ja li han sortit perquè pot començar a fer-les anar.
Clar, ja, pot, ja li podem anar a comprar una llauneta...
Ara que no sabem l'edat que té, comprem la de pèl més petit.
Clar, això sí.
Ja està, i així segur que encertem.
Perquè ja veiem que és petit. Una altra cosa que és molt important és l'estimulació perquè faci les necessitats. Si el cadell és molt petit, és probable que necessiti ajuda per a orinar i defecar. Utilitza un cotonet humit amb aigua tèbia per a fregar suaument les seves zones íntimes, estimulant el que faria la mare amb la llengua. Doncs amb un cotonet, aigua tèbia, i li vas frotar suaument. Molt suau.
Sí, sí. Penseu que és una zona delicada.
Eh? I després, torno a repetir, en quan et sigui possible, porteu a la clínica perquè els professionals ho veguem i avaluem el seu estat general i puguem ajudar-te a fer que el gatet o el cadell es desenvolupi correctament i creixi sa. Ara, natre, això és les primeres cures, el que has de fer. Després, la persona que se'l trobi ja veurà si el vol introduir a la seva casa, a la seva família...
Sí, però jo et pregunto legalment què he de fer. És a dir, o sigui...
Legalment...
O sigui, jo me'l puc quedar?
Si tu no li fiques el xip, tu te'l pots quedar. Si te l'has trobat al carrer o a un contenidor, evidentment te'l pots quedar. No has entrat a robar.
I he d'informar en algun lloc?
No.
O simplement li poso xip i ja està?
Quan, si tu decideixes, després de fer tot això, mira, doncs saps què? Me'l quedo. No el dona mà d'opció, ni el porta una protectora, ni... Val, me'l quedo, llavors sí que li has de ficar xip, i llavors sí que ja és responsabilitat teva. De moment...
No, evidentment, el xip el poseu als centres veterinaris.
Sí, sí, correcte.
I què hem de... O sigui, però no em demanareu factura? Escolta, d'on l'ha comprat aquest gos?
No,
aquest
no, 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 a més que tu arribes dient, me l'acabo de trobar.
Val.
Mireu-me el que he de fer...
Que legalment està permès, això.
Sí, sí, sí.
Si me l'acabo de trobar,
clar.
Vosaltres mireu... No té xip, no té res.
No, en aquell moment tu estàs fent una bona acció.
Sí,
escolta,
sí,
m'he
sí,
trobat
sí.
aquest gatet o aquest coset. Moltes vegades els llancen als contenidors. He anat a llançar escombraries i me l'he trobat.
Mare de Déu.
Què faig? Més que res perquè estàs fent de bon samarità.
Sí, sí, sí.
Després, quan passi una setmana, que ja el tinguis
més
o menys...
No, llavors ve allò de la pregunta de el podem tenir a casa.
Exacte.
Claro, te l'has de
si
fer
no,
la pregunta.
Si no, doncs, fiques en adopció, l'anuncies a les xarxes socials o el portes a una...
O refugi, sí, sí.
Sí, després ja vas veient què pots fer o comuniques
sí, sí,
als amics...
Insisteixo, igual que sempre hem dit no regaleu animals sense fer-vos totes les preguntes, o no compreu un animal sense fer-vos totes les preguntes, si te'l trobes, per molt que te l'has trobat, per molt que et faci cara de pena i tot, no decideixis quedar-te'l en calent si no has respost a totes les preguntes igualment, perquè el supòsit és el mateix. És a dir, la bona acció ja l'has fet, l'has recollit i t'has preocupat d'ell o d'ella, però després no fem aquest impuls de me'l quedo, perquè, aviam, que després no acabi una altra vegada abandonat. O sigui, ja és per tota la vida, llavors. Per tant, no passa res, eh? Podem tardar un, dos, una setmana, el temps que faci falta a pensar-ho. Que no ho tenim clar, cap al refugi. No el tornem a abandonar, pobre, perquè és que ja seria dos
Exactament.
Vegades.
Això que la informació que dono ara és només... Per no deixar al carrer o amb sí que l'hem trobat en mal estat un cadellet o un gatet.
Que un cadell de gos o de gat, si està relativament a prop del lloc on passen cotxes avui en dia, és un perill potencial altíssim. Perquè,
no,
perquè
i
és que
sense
no tenen
que passin
edat,
cotxes, que no. Es queden gelats, es moren de fred... És, el que acabo de dir ara no és perquè te'l quedis, és per saber, perquè no tinguis un pànic moment i
sí, diguis,
ai, ara què he de fer, ara què he de fer.
No
primer, donar-li calor, sempre. Després, porta'l. El primer que has de fer, donar-li calor, i si el pots portar, el portes a la clínica. I si no, doncs tot el que he dit.
Bé, doncs... I si al final decideixo quedar-me'l...
Nosaltres o sigui, te direm el que has de fer...
Li poseu el xip i vosaltres ja
en
feu...
En aquell moment encara no, perquè és molt petit.
A l'edat que li toqui.
Sí, exacte.
Però vull dir, li poseu el xip i feu, i a vosaltres ja feu tot el tema...
Tot.
El tràmit, eh?
Sí, la paperassa.
Perquè, clar, avui
sí,
en dia el tema de la burocràcia arriba fins a aquests casos.
I ja si te'l decideixes quedar tu, doncs ja el comences a vacunar... Bueno, ja fem
clar.
El planning...
Clar, recordeu, desparasitar, si és un gos.
I un gat.
Ah, bueno, i un gat també.
Evidentment.
Però, però el gat no té una freqüència tan...
Igual.
Ah, sí?
Exactament igual.
Cada 6 mesos?
Cada 6 mesos no, cada mes.
Cada mes?
Desparasita.
Pues fa dies que no en parlem, veus? M'he equivocat i tot, jo.
A veure, hi ha diferents desparasitants. Hi ha unes pastilles que només existeixen pels gossos, que dura 3 mesos,
ah.
Val? I si no són aquestes en específic, és cada mes. Cada mes, dintre i fora. I gat, lo mateix.
Ah.
Ara bé, natres moltes vegades, si és un gat que no surt mai d'un apartament, de casa, que no té accés a un jardí,
uh-huh.
que només està... a lo molt a un balcó, si, cada 3 mesos.
Si té accés a un jardí encara que sigui nostre, ja canvia. Perquè, clar,
canvia moltíssim.
Allò és natura, ja.
Clar, hi ha mixons, hi ha uns altres animals, que hi ha cada mes igual.
Val,
pot entrar gats de fora...
Que estava mirant ara per la finestra, avui ha lluït el sol.
Avui sí.
I sembla que el cap de setmana farà vent i potser encara costarà, però clar, anem de cara al bon temps, la primavera esclata i hi ha més vida a la natura. Ho dic, mira, no tocava parlar d'això avui, però anem a recordar que si no has desparasitat aquest mes, ves-hi ja.
Sí, desparasitar cada mes de dintre i de fora tot l'any. A lo molt, ja t'he dit, cada 3 mesos si fas anar la pastilla
sí,
aquella...
Sí, però ara l'època, de cara a l'època que anem, ara sí, pot ser que cada mes, no?
Cada mes.
A partir del novembre dius, bueno, vinga, va, potser allargo una mica ara. Sí. Bueno, ja m'ho direu, aquesta és la gràcia. Jo vinc i segons el gos que tingui o el gat, ja m'ho direu vosaltres.
Exacte.
Bueno, doncs res, si trobes un gos i un gat, malament per qui l'hagi deixat... Bueno, a vegades no és que l'hagi deixat algú, també pot ser una gata salvatge o una gossa salvatge que ha tingut...
veure,
no,
Ricard,
normal, ja ho sé, que
això
normalment no passa així, però...
Això és 1% del...
Però també pot ser.
De... Sí, vale, venga. Avui estem optimistes.
Venga. Bueno, anador veterinari et donaran un cop de mà, ja ho veus. Demana per la Imma Sabater o qualsevol persona del seu equip i et donaran un cop de mà. A carrer Segrià número 11 o el 973-266-388. Imma Sabater, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies, Ricard.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hasta el domingo 30, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y grandes electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Cope Lleida.
Estás informat.
Et dic que aquesta cançó està feta per un català. Igual dius, mira, això no em recorda tant el rock català, oi? Doncs és que darrere hi ha un bagatge tan important que entendreu per què hi ha unes sonoritats concretes o per què les cançons estan fetes com estan fetes. Mira, et presento al Dani Rifà, per començar. Dani, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per venir als estudis. El Dani el coneixeu artísticament com Tremendo. No sé si té rerefons o és que ets Tremendo.
Bueno, una mica sí. Però mira, la veritat és que tenia un projecte abans que es deia Tremendamente,
uh-huh.
I molta gent ja em deia, oi, el tremendo, clar, ha vingut el tremendo, el tremendo, el tremendo.
Per què canviar si ens coneixen
així? I vaig dir, per què donar-li més voltes, buscant un nom.
Clar, no, és que a vegades és veritat això, de triar la marca, triar el nom, a vegades li donem voltes i potser és més fàcil quan ja tens com una associació, no? Dius, mira, escolta, sí, m'associen amb això. Bueno, és tremendo, ens presenta el disc A mig camí, del qual el tema que escoltem li posa títol, el A mig camí. Clar, aquest disc és molt especial, i ara intentem desgranar el perquè és molt especial. Té un rerefons i té una feina maca, la veritat. No sé si se t'ha fet llarg i pesat o no, o ha sigut un plaer, perquè aquest disc vas començar amb ell a l'any 2022.
Sí.
I no aquí.
No.
Te'n vas anar lluny.
Exacte.
Te'n vas anar lluny.
Vaig fer un viatge per Sud-amèrica, que ja hi havia estat fa 20 anys, i és un lloc que, no sé, tinc molta tirada. I vaig anar allà, la idea ja era això, viatjar a algun lloc que ja havia estat, tornar a algun lloc que ja havia estat i conèixer algun lloc nou, i aprofitar per escriure. Però una de les coses que em va passar és que em vaig empapar dels ritmes d'allà. Vaig estar provant les xacareres i ritmes andinos, que no són fàcils per als occidentals, que tenim aquest 4x4, mm-hmm, i ritmes 6-8 i això, i em vaig anar impregnant d'aquests ritmes. I llavors vaig estar de sort que vaig arribar aquí, em vaig trobar amb en Marcel Lázara, que ens vam tancar l'estudi, i va saber captar molt bé les idees aquestes, perquè li dona aquest paisatge, com tu bé has dit, hòstia, sembla mentida que soni algú,
clar,
per un català que soni així, no? I en Marcel em deia, hòstia, li hem de donar paisatge, no? I de cop hi ficava un so d'una flauta, no sé què, i anaves a parar a dalt dels Andes, que això està molt bé, a nivell sonor, arribar a crear paisatges, això ja ha tingut molta culpa ell.
Dani, tu ets de Vic?
De la Plana de Vic.
De la Plana de Vic. Te'n vas als Andes el 2022 i entenc que amb les experiències que vas acumulant amb el tema que ens deies ara, de musical, que vas coneixent i que comences a practicar i que comences a trastejar amb ell, doncs comences a escriure també, no?
Sí, sí, sí. Escriure, ja et dic, la idea ja era escriure. Uh-huh.
Però no sé si la idea es va anar canviant amb el que anaves vivint, vull dir. Si les lletres que van anar sortint reflexen una mica també el teu viatge.
Sí, una mica és com un diari de viatge, alguns temes. Hi ha temes que són més gamberros, més, bueno, més això, jocs de paraules i tal, però com el títol ja diu A mig camí, no?, que és faig una comparació del camí amb la vida, uh-huh, no? Que al final pots anar pel camí principal, pots anar per les bandes, no? Les dreceres, les margeres, vull dir, m'agrada la metàfora aquesta. I el camí, o sigui, el que té per mi el viatjar és que m'obre molt el cervell. Hi ha una part que em sento molt insignificant i llavors també et fa obrir-te, no? No ets ningú, de cop, no sé, com el poble acabes sent algú, que no ets ningú tampoc, però a vegades ens creiem que som algú, i viatjar, hi ha tanta gent al món que dius, si ets una formigueta, ets res, i això m'ajuda a obrir-me.
Los discípulos del Lama Yese emprendieron la búsqueda de la reencarnación de su maestro.
Ose, el niño lama español, que desde bebé fue tratado y educado como la reencarnación de un gran maestro budista.
Oselita, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal?
Con 18 años tú dejaste el monasterio budista para empezar otra vida. ¿Tú cuando piensas en la situación que viviste, tú piensas, ojalá no me hubiera pasado eso?
No, para nada. Te doy las gracias. Porque si no me hubiera pasado, pues no sería la persona que soy hoy. Y ni la comprensión ni la perspectiva de la vida que tendría. Yo tengo un hijo de 5 años y yo se lo digo constantemente, tienes que aburrirte, porque ahí es donde sale la creatividad. Y yo agradezco muchísimo la situación que yo tuve en mi infancia, porque yo no tenía ni pantalla ni tenía ninguna distracción. O sea, yo me aburrí mucho. Y a través de ese aburrimiento salieron muchas cosas muy bonitas, ¿vale? Yo no he visto a gente tan feliz como los niños de los pueblos vivían al lado del monasterio en India y no tienen nada.
he deixat tota l'entrada d'aquesta cançó, porta per títol Pregària, perquè explica tota una història. Tu l'has arribat a conèixer, el...
Sí, sí.
El Ocel Ita, que és un nen, com bé escoltàvem ara, que als 2 anys... doncs va ser educat en un temple budista perquè, bueno, van creure que era la reencarnació del Lama Yese, i als 18 anys va abandonar la vida monàstica, però que no es penedeix de res, és més, valore haver estat educat d'aquesta manera.
Sí.
Escolta, què em vas traure de conèixer l'Ocel Ita?
Home, doncs la veritat que ha sigut una experiència bastant, bastant curiosa, perquè això, arrel del documental, hi ha un documental a HBO que explicava la història, molt ben explicada, i estàvem fent un sopar a casa i un amic va dir: hòstia, heu vist aquest documental d'aquest? I l'altre diu: si jo el coneixo, si viu a Viladrau. Com que viu a Viladrau? En sèrio? I vam quedar un dia amb ell, i jo llavors, quan ens vam trobar, ja vam dir: hòstia, tu i jo ens hem trobat, ja havíem sopat junts un dia, però no havíem parlat d'on venia ni de què treballava, vam xerrar un rato i tal. I això, ens vam conèixer, i un dia amb el seu fill va començar a dir això: papi, por favor, dame un poquito de tele. I jo vaig començar a fer una cançó amb 2 acords, com una rumbeta. Tío, tenemos que grabar esta canción. Dic: vale, però si la gravem, tu fas un mantra. I al final ho vam quadrar. I com que el seu fill també anava dient: papi, por favor, por favor, vam dir: hòstia, el títol Pregària està bé, no? Perquè jo...
Clar.
Era una mica captar la idea aquesta dels dos mons, no? Del món monàstic i el món divisa, diguem, no?
Dani, escolta, tenim la sort perquè ens visites, ens vens a presentar el disc i, a més, vens amb una data d'actuació a les Terres de Lleida. De fet, la setmana vinent, divendres, dia 4, estàs a Maldà.
Correcte.
Escolta, sobre l'escenari, com funciona a mig camí? Com el portes a sobre l'escenari?
Bona pregunta.
No, clar, perquè tu escoltes les cançons, jo l'he escoltat del disc i, escolta, està molt... Aviam, sonorament és molt complex.
Sí. Mira, jo a l'hora de gravar els discs no penso en el directe, perquè són dos formats diferents. Una cosa és el que vols plasmar en el disc, que a més és una cosa que queda de per vida, i li has de dedicar una atenció. A més, hi ha coses que no funcionen, que el local d'assaig funciona, i quan ho intentes plasmar no... Bé, ja saps tu que fas ràdio, que no pots... No és el mateix que veus que el que sents, no?
Correcte.
I llavors el directe, de moment només n'he fet un, i crec que necessita un rodatge, el disc encara. L'estic defensant jo sol, de moment, vaig amb una guitarra, un loop station, disparo alguna base i alguna cosa, i necessito rodar-lo una mica més. Aquest cap de setmana tinc 2 concerts, l'altra setmana ja vinc aquí a Maldà, i amb 4 o 5 concerts ja començarà a agafar un rodatge. Tant jo com les cançons com el públic ens hem d'acoplar.
Bueno, aquí la gràcia, insisteixo, que aquests concerts de petit format el que ajuden és que quan acabi el concert podeu conèixer el Dani tranquil·lament, li podeu fer preguntes. Avui l'hem conegut...
No, preguntes no, que em convidin a gintònics i bueno, no em facin gaires preguntes.
Però ho dic que és molt maco conèixer amb un artista, us ho dic de veritat. Aquí a la ràdio tenim la sort, doncs, de tant en quant de conèixer persones que ens venen a presentar els seus treballs discogràfics, però després d'un concert és un bon moment també, i podeu conèixer el Dani Rifà. El concert et centres a mig camí?
Sí, faig a mig camí i faré Bondat, que és el disc anterior. I, clar, fins ara defensava, o sigui, acabava de complementar amb el repertori que tenia de Tremendamente. Ara m'estic centrant en aquest projecte. Només sí que faig algun tema, algun revival i tal, però em permet poder-me centrar en aquests dos discs. I sí que li estic donant molta importància en aquest. No estic tocant tots els temes, perquè encara estem a mig camí del disc. N'ha sortit 8 cançons, aquesta setmana n'hem acabat 4 més, em sembla que tu te n'havien arribat 6. I...
La paraula mig camí va que la fas anar molt.
Bueno, perquè en Joan Masdeu, que m'ha ajudat amb la promo, deia: hòstia, presentem un disc i no tenim el disc. Dic: bueno, però estem...
Estem a mig camí.
I a la primera entrevista que vaig anar, va sortir això, el locutor m'ha dit, a mig camí de què? Dic, a mig camí de tot. I dic, mira, encara ens va prou bé i tot.
Molt bé, doncs divendres vinent, dia 4 d'abril, 4 del 4, a Maldà, a mig camí, amb Tremendo, amb el Dani Rifà sobre l'escenari. Dani, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te.
Moltes gràcies,
igualment.
Que vagi
tot molt bé.
Vinga.
Soc el Ricard Álvarez, és la una. Ara seguim explicant tot el que t'interessa al migdia de Cope Catalunya i Andorra. Ja saps, amb el José Miguel Cruz des de Lleida, demà a les 12:20.